Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra. D'aquest divendres 20 de setembre, dia de Santa Càndida. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I encara estem així. Una altra dona és assassinada a mans del seu marit. No han tornat a funcionar els mecanismes per assegurar la seva vida després de fins a 4 denúncies de maltractament. Minut de silenci a Madrid i de cop apareix Vox amb una altra pancarta on s'hi llegeix: la violència no té gènere. Mirin, el que sí té gènere, però no té nom, són els maltractaments fins a la mort a 42 dones, 42, en tot el que portem de 2019. Pallissa rere pallissa, denúncia rere denúncia, mort rere mort, pel simple fet de ser dona. Canviïn el pel simple fet de ser el que sigui, si encara no se n'adonen de la gravetat de la situació. Aparèixer ahir amb aquella pancarta, color corporatiu, és clar, i treure el focus sobre el problema de veritat és mesquí, cínic, populista i dels anys 30. Dels anys 30 del segle XV. Negar l'evidència i d'una crua realitat no et fa més home, però sí et fa menys humà.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Un minut i mig que passant de les 8 del matí, avui el pensament del dia ens el porta el coach Jordi Casado.
Bon dia, radioients. Avui vull recordar-vos que demà dissabte commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer. Fer memòria encendint-se en moments, ens en rememora persones, llocs o situacions. Que més de saludable recordar de tant en tant moltes experiències viscudes que ens han fet qui som, que ens han portat a ser on som. Avui, sense més, volia dedicar uns segons als records, a la memòria de temps passats. Continuem treballant perquè les persones puguem conservar la memòria. Prenguem consciència de la importància d'investigar i trobar solucions. Doncs recordar qui sóc, qui ets, qui som, no hauria de quedar mai en l'oblit. Gràcies a tots els qui treballeu perquè els records d'una vida viscuda no quedin desconnectats del nostre interior. Ah, i recordeu, apreneu coses noves, cuideu molt la salut i exerciteu la memòria. A tots ens vindrà genial.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs salutacions de tot l'equip del programa, de Xavi Aguilar a les tecles del so, de David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la codirecció d'aquest programa, Mercè Raga. Què tal? Molt bon dia.
Què tal, Joan? Molt bon dia.
Ens comencem a preguntar coses?
Vinga, anem-hi.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí i avui el protagonista del dia és...
És Iñaki Urdangarín, que hi va sortir de presó després de 15 mesos al centre penitenciari de Brieva, a Ávila. Ho va fer en un cotxe per arribar al centre Hogar Don Orione, que s'ocupa de persones amb discapacitat, on realitzarà tasques de voluntariat.
Si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 21 graus, Lleida, 13 graus, Girona, 16, Tarragona, 19 graus i Andorra la Vella, 12 graus.
Avui en aquest programa parlarem de...
Parlarem del 20 de setembre del 2017, quan es va produir la massiva concentració davant la Conselleria d'Economia pels registres de la Guàrdia Civil i que han portat a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la presó. En parlarem de tot plegat amb el periodista Joan Tàpia. També avui, Joan, dels avenços en la construcció, parlarem del Temple de la Sagrada Família, doncs, després de la presentació i en roda de premsa de les escultures dels quatre evangelistes. Ho comentarem de tot plegat amb l'arquitecte Jordi Faulí. I a partir de les 9, no es perdin un nou consultor legal de la mà de Digestum Legal. Parlarem també avui de sèries, més novetats que arriben a casa nostra amb Rafa Sanahuja. I també ens farem ressò d'una nit com avui, que a part d'encetar les festes de la Mercè a Barcelona, es celebra en molts punts del planeta la nit violeta. En parlarem amb Teresa Carreras.
Quan arribis a la feina, què serà tema de conversa?
Pedro Sánchez, atenció, Joan, perquè diu que no dormiria tranquil si hagués format un govern amb Podem. Del TSJ, que ha decidit ajornar finalment el mes d'octubre el judici a Quim Torra, avui es compleixen 2 anys de la concentració al Departament d'Economia de Barcelona en contra dels escorcolls de la policia a aquesta seu, i també avui comencen, com bé has dit, les festes de la Mercè i Santa Tecla.
I avui el dia sona així.
A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig. M'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant. I encara em queden moments per ser feliç. I ja no espero.
El nou treball, el quart d'Oques Grasses, Fans del Sol. El podreu escoltar aquesta nit a la platja del Bogatell de Barcelona. Comença així la Mercè del 2019 a la platja del Bogatell a 2:15 de la nit. Oques Grasses, gira de presentació d'aquest disc, Fans del Sol. Per cert, torno a ser jo.
Set minuts i mig que passen de les 8 del matí, com sempre a aquesta hora, que donem un repàs a tota l'actualitat. I comencem amb aquesta última hora. I és que almenys hi ha un mort i 5 ferits en un tiroteig a Washington.
Doncs així és, Joan. El comandant policial Stuart Emmerman ha explicat als periodistes que el tiroteig encara s'està investigant, però que podria haver-se produït des d'un automòbil amb un fusil d'assalt, sense que, com dèiem, a hores d'ara es coneguin encara els motius d'aquest tiroteig.
Doncs no estarem pendent aquest matí encara d'aquesta notícia. En plana més política, Pedro Sánchez diu que no dormiria tranquil si hagués format un govern en Podem.
Sí, ho ha dit en una entrevista a La Sexta, la primera després del fracàs en l'intent de formació de govern i la convocatòria d'eleccions per al 10 de novembre.
Si el Ministerio de Hacienda, las pensiones de este país o el Ministerio de Política Energética estuvieran en manos de personas que no tienen experiencia política ni experiencia de gestión pública, es más, que la experiencia que tiene Unidas Podemos en ayuntamientos pues es francamente mejorable, creo que no solamente yo, sino también el 95% de los ciudadanos, incluidos los votantes de Unidas Podemos, no dormirían tranquilos.
Sánchez ha insistit que s'ha demostrat que la fórmula de la coalició és inviable. En la línia del que ha defensat fins al final, ha reiterat que sí que es podria haver arribat a acords concrets amb el partit Lila sobre polítiques i propostes. El president del govern espanyol en funcions s'ha referit també a les seves diferències amb Podem en qüestions d'estat com ara Catalunya. Ha dit que avui mateix hauria tingut una crisi de govern després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi dit que es manifestaria a favor dels presos polítics si hi hagués una pena condemnatòria.
Yo sería presidente del gobierno, de un gobierno de coalición que hoy mismo, esta noche, tendría una crisis de gobierno. Porque hemos escuchado a los comunes, a la señora Colau, alcaldesa de Barcelona, perteneciente a los comunes, decir que si la sentencia es condenatoria por parte del Tribunal Supremo, pues hay que manifestarse en favor de esos supuestos presos políticos, que es como les llama ella.
Ha defensat també Joan el vot del PSOE, dient que els electors saben que Podem ha impedit 4 vegades la formació d'un govern socialista i que Ciutadans prefereix pactar amb l'ultradreta per impedir que governin els socialistes.
L'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, ofereix als ciutadans la possibilitat d'esborrar-se del cens que s'envia als partits polítics quan hi ha eleccions.
Això implica que els partits no reben les dades dels que s'han esborrat i, per tant, no els poden enviar la propaganda electoral que s'envia per correu. Davant la convocatòria prevista pel 10 de novembre de repetició d'eleccions tant al Congrés com al Senat i el cansament de molts ciutadans respecte a la situació política, ha crescut l'interès per fer-ho. El cost dels enviaments de propaganda electoral als domicilis dels ciutadans és el gruix de la partida més gran de la despesa pública que es dedica a les eleccions, la d'enviaments de correus, que és més de 50 milions d'euros. Això representa el 40% del total.
I enmig del debat sobre si els presos es tornaran a presentar o no a les eleccions del 10 de novembre, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, hi ha dit la seva.
En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de l'Uruguai, on està de viatge oficial, Bosch ha afirmat que són els presos els que han de decidir si volen encapçalar o no les llistes d'Esquerra.
El primer que haurien de fer és atendre a les raons que tenen els mateixos presos polítics respecte a aquesta possibilitat. I no tinc constància que s'hagi fet.
Les declaracions de Laura Borràs, recordem, en relació a la conveniència o no que els presos no continuïn encapçalant les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions generals, amb l'argument que seran inhabilitats quan surtin les sentències, ha posat públicament damunt la taula aquest debat sobre aquest tema dins de les forces sobiranistes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ajorna el mes d'octubre el judici a Torra.
Això segons avança La Razón. El judici per desobediència, per no retirar llaços grocs durant l'última campanya electoral, canviarà de data perquè el TCJ no ha tingut temps per resoldre les recusacions plantejades per Torra contra 2 dels 3 magistrats i el jutge d'instrucció. La defensa del president de la Generalitat ha presentat en les últimes setmanes aquesta recusació del president del tribunal, Jesús Barrientos, per considerar-lo imparcial, i també dels magistrats Mercedes Armas i Carlos Ramos.
I avui al catalunyacristiana.cat podeu llegir Presentació en Societat dels Terminals de les Torres dels Evangelistes.
Doncs sí, el patronat ha acordat la convocatòria d'un concurs per escollir els artistes de la façana de la Glòria. Les Torres dels 4 Evangelistes són les autèntiques protagonistes de les portes obertes a la Basílica de la Sagrada Família amb motiu de les festes de la Mare de Déu de la Mercè, els dies 20, 21 i 23 de setembre. Per primera vegada es poden veure com seran els terminals. Obra de l'escultor Xavier Medina Campeny. La Sagrada Família va registrar més de 4 milions de visitants al 2019. Hem de recordar que d'aquí res, en aquest programa parlarem amb l'arquitecte Jordi Faulí sobre el tema.
I per cert que Òmnium Cultural i l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, commemoraran els 2 anys del 20 de setembre amb un acte davant del Departament d'Economia.
Les entitats catalanes commemoren avui el 2è aniversari del 20S amb un acte davant de la Porta d'Economia a l'Escorcoll, del qual va indignar milers de persones que es van concentrar pel carrer. L'acte començarà a les 6 de la tarda i durarà 1 hora. Es farà just a la Rambla de Catalunya, en Gran Via, on es troba el Departament d'Economia.
Canviant de qüestió, crítiques per una càrrega policial polèmica dels Mossos en un desnonament a Sants.
El centre Iriada per la defensa dels drets humans exigeix que s'investigui i l'actuació policial per irregularitats en l'operatiu. La CUP i Esquerra i els Comuns demanen també explicacions.
I el jurat popular ha trobat en Julia Quezada culpable d'assassinat amb traïdoria per la mort del nen Gabriel Cruz al febrer de l'any passat a Níger.
S'enfrontarà a una sentència de presó permanent revisable.
Cada 11 segons mor una embarassada o un nadó en algun punt del planeta, segons l'OMS.
A l'Àfrica subsahariana, el risc que una embarassada mori és de 50 vegades superior a la d'altres zones del món. Els seus nadons també tenen 10 vegades més probabilitats de morir durant el primer mes.
I atenció, perquè un 23% dels adolescents d'entre 12 i 14 anys han fet dieta per aprimar-se, però sense control mèdic.
I què passa, doncs, Joan, que aquesta situació pot desencadenar en un trastorn de la conducta alimentària, com ara l'anorèxia o bé la bulímia. A més, un 8% dels enquestats creu que pot estar patint un problema d'alimentació. Així ho assegura una enquesta de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Catalunya, publicada aquesta setmana i elaborada amb joves entre 12 i 16 anys d'escoles de tot Catalunya. Una dada molt preocupant que dona a conèixer aquest estudi és que el 39% dels adolescents entrevistats han patit burles pel seu propi físic.
I finalment, en esports, hem de parlar de la Lliga Europea.
Doncs sí, malauradament, l'Espanyol s'estrena amb un decebedor empat contra el Ferencváros per 1-1.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí. Obrim àrea de serveis. Primer de tot, sapiguem quin serà el temps per les properes hores i els propers dies. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Una jornada, la d'avui, marcada aquest matí per les clarianes, tot i que els núvols també aniran a més. Serà un dia semblant al d'ahir, tot i que els ruixats i les tempestes de mitja tarda no seran tan extensos. A partir de migdia, augment dels núvols, sobretot cap a les comarques del Pirineu, que ja aquesta tarda donaran ruixats i tempestes. Afectarien també punts de la Catalunya interior i poden arribar ja avançada la tarda a punts del prelitoral, tant del nord com del centre i del sud de Catalunya. Les temperatures avui semblants a les d'ahir o una miqueta més baixes, les màximes entre els 25 i els 29 graus, les més altes cap al Pla de Lleida. Atenció, perquè aquesta propera nit i matinada els ruixats i les tempestes es generalitzen i demà dissabte tindrem pluges a tot el país. Unes precipitacions que localment poden ser fortes o molt fortes. Aquestes precipitacions també aniran acompanyades d'estones de ventades de moderades a fortes. Demà a la tarda es començaran a obrir clarianes a les comarques del sud de Tarragona, però la resta es mantindrà el risc de ruixats intensos. De cara a diumenge, matí variable, amb temperatures més baixes, a plena tardor ens hauran d'abricar una mica més, i diumenge, a partir de migdia, altra vegada, tornarem a tenir més ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, comarques de Ponent, i a última hora de diumenge no descartem que puguin també arribar d'altres punts del país amb temperatures màximes diumenge que començarien a recuperar-se. De cara a començaments de la setmana que ve, tindríem molta més estabilitat.
Gràcies, Jordi. Coneguem també l'estat de la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Matí de divendres complicat a les carreteres. Seguim pendents de dues incidències en actiu. Un accident a les 58 a Ripollet. Ara es torna a obrir la via després de la topada, però encara queden retencions en els dos sentits. També algunes afectacions a la B30. I pendents també d'un nou vehicle variat aquesta hora. En aquest cas, a la P7, talla un carril a l'altura de Sant Julià de Ramis, direcció Girona. També s'observen retencions a la corona de Barcelona. Entrem en l'hora punta. Els accessos sud, les habituals des del Baix Llobregat, a l'autovia A2, a la A23 i a les 32. També a la P7, a l'enllaç amb el Nus de Papiol i en alguns trams de la zona del Vallès. I dels accessos nord, destaquem ara les dificultats, com dèiem, a la C58, en tots els sentits, també a la C17 i a la C60, en els punts habituals, i a les dues rondes. Ara s'observen aturades en els dos sentits, això especialment en sentit Llobregat, provoca que es compliqui l'enllaç des de la C16. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment coneguem també l'estat de la xarxa de transport públic del país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, a motiu de les festes de la Mercè, aquesta nit, la nit de demà dissabte i la de dilluns, 23 de setembre, metro i línies L6, L7, L8 i L12 de ferrocarrils de la Generalitat donen servei ininterromput. Els tramvies, per la seva banda, circularan sense interrupció des de demà dissabte fins a dimarts 24 de setembre. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
I a aquesta hora també parlem del periodisme escrit. Què hi trobem ara mateix?
Doncs mira, avui ja ens hem fixat en aquesta notícia que destaca primer de tot CatalunyaCristiana.cat. Ens hem de fer ressò d'aquesta notícia, sobretot d'aquesta presentació i de la jornada de portes obertes a Sala de Família. Avui al CatalunyaCristiana.cat, en un article de Carme Munté, podeu llegir abastament tot el que va donar de si a aquesta roda de premsa amb aquest titular, presentació en societat dels terminals de les Torres dels Evangelistes. Com han tractat aquesta notícia la resta de diaris escrits? Doncs d'una banda, el diari Ara ha dit això, el TCJ estudia si atura les obres de la Sagrada Família. S'ha quedat amb aquesta part de la notícia. La Vanguardia, Ajuntament i Sagrada Família negocien sobre la nova façana. El País també es fa ressò de la notícia de la Sagrada Família i diu a punt de rebre els quatre evangelistes. I el Punt Avui destaca la Sagrada Família més amunt. Les torres centrals de la Basílica ja superen els 100 metres d'alçada.
I coneguem també els diaris d'arreu del territori, com el diari Més.
Com, per exemple, el diari Més, Joan, Tarragona, Reus i Costa Daurada, amb aquest al centre i la part alta de Tarragona, tenen uns 1.500 locals buits. D'aquests, fins a 1.120 són locals destinats a activitat comercial i un total de 321 estarien en condicions d'acollir un negoci, situació que preocupa i molt a Pimec. També hem de dir que el diari de Girona, avui en una de les seves notícies, explica que la patronal culpa els apartaments il·legals de la caiguda del turisme francès. La patronal turística de la Costa Brava i el Pirineu ha de detectat un augment a través de les xarxes socials de l'oferta no regulada. Al Segre, els musulmans compren terrenys vora el pont de Pardinyes per la mesquita, la Paeria. L'Ajuntament de Lleida veu la ubicació inviable perquè està en sòl rústic i és zona inundable. I el periòdic d'Andorra, el sector de la construcció alerta de la manca de treballadors. Dalmau admet que alguns projectes potser es retarden perquè ara no es poden assumir.
I pel que fa a la premsa de religió?
A l'ETEIA titula avui Papa Francesc, ser capellà és molt més que un treball. A Religió Digital podem llegir una església medieval de la campanya anglesa ofereix passar una nit de terror. Acampar dins d'un temple ja és possible a Anglaterra i a Escòcia. I a Flama.info, protegir els oceans, una nova versió ampliada del vídeo del Papa de setembre. La xarxa mundial de pregària del Papa acaba de llançar una nova i ampliada versió del vídeo del Papa del mes de setembre, codirigida pels realitzadors francesos.
8 i 20 minuts, comentari d'actualitat.
Estàs escoltant A Primera Hora. A Ràdio Estel.
Doncs com dèiem, 8 i 20 minuts, i avui fa exactament 2 anys que per ordre del jutjat número 13 de Barcelona, la Guàrdia Civil entrava a registrar la Conselleria d'Economia. Milers de persones s'hi van acabar manifestant davant. Un any després, el periodista Joan Tàpia escrivia al periòdico «La realitat d'avui no té res a veure amb l'escenari que Jordi Sánchez imaginava el 20 de setembre del 2017. No treu ningú les lògiques conclusions?» Senyor Joan Tàpia, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Quines són les conclusions 2 anys després d'aquell 20 de setembre del 2017?
Bueno, pues miri, 2 anys després no són exactament les mateixes que resumidament vostè ha dit, no? No ha fet les conseqüències, Jordi Sánchez. Jo crec que 2 anys després estem en una situació molt complicada tots, perquè és evident que va haver-hi una manifestació i que podria haver-hi algú... haver-hi desordre públic, etc. Perquè 2 anys després d'una manifestació, una manifestació que en algun moment va ser molt tensa i molt intensa, que va durar fins a les 2 del matí, etc., pogués haver-hi el que es diu delicte en el codi penal. Però és evident que no és un delicte que pugui comportar una presó provisional de 2 anys com la que està el senyor Jordi Sánchez avui en dia. No? Jo diria que la primera conclusió 2 anys després és, home, per una manifestació, per agressiva que fos. Bueno, ara, és veritat que la Fiscalia del Tribunal Constitucional, perdó, del Tribunal Suprem, ha dit que no és una manifestació, és que és una conspiració o una rebel·lió, etc. Bueno, clar, la conclusió seria molt distinta. O sigui, 2 anys de presó provisional són excessius. Mm. I jo crec que amb això a Catalunya hi ha un gran consens entre la població de que, evidentment, la llei s'ha de fer complir, qui ha violat la llei ha de tindre la sanció corresponent, però una sanció ante judici, o sigui, una sanció provisional de 2 anys, sembla excessiva. Ara, també és veritat que sí que la conclusió és la mateixa que fa un any, en el sentit de dir uns dirigents independentistes van prometre que Catalunya seria independent sense costos pues, fa 2 anys, o inclús abans. I què és el que veiem? Pues que això no ha sigut. Lo qual, el primer que es pot dir és que aquests dirigents independentistes que van fer aquesta aposta i aquestes promeses van ser uns temeraris, que van prometre una cosa que no podien complir i que segurament sabien que no podien complir. I que s'han ficat ells mateixos i han ficat a tota Catalunya en una situació molt difícil de sortir.
Per tant, senyor Tàpia, ho dic perquè escrivia en aquest mateix article que Jordi Sánchez s'equivocava al plantejar el 20S com una ordre de Rajoy i que un any després es veia com l'independentisme s'equivocava d'estratègia al jugar un farol, com havia dit Clara Ponsatí. 2 anys després, també l'independentisme segueix equivocant d'estratègia?
Jo crec que l'independentisme 2 anys després constata que la seva estratègia va fracassar i llavors es divideix com té que reaccionar amb això. Es divideix d'una forma molt clara. Jo diria, bueno, pues, hi ha, diguem, la interpretació central d'Esquerra Republicana de Catalunya que hauria de ser, bueno, no tornem a l'unilateralisme, almenys sense reflexió. Veiem intentem augmentar l'autogovern de Catalunya, ho intentem negociar. Intentem negociar, seria la posició d'Esquerra, des de la legalitat. Hi ha altres posicions més, molt més extremes, com les del Puigdemont, o a vegades el mateix president Torra, que diu que hem d'utilitzar la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes per tornar-lo a fer. Per tornar a fer què? La declaració d'independència de l'octubre? El fracàs subsegüent? No, no aclaren més, però diuen que s'ha de tornar a intentar. I després hi ha posicions, no sé, com la d'ANC, més extrema, la d'Unió Cultural, de més convenciment de la gent. Jo crec que l'independentisme, sense confessar-ho, reconeix que es va... reconeix que és una evidència que l'intent de declaració d'independència va ser un fracàs i no sap exactament com té que rectificar o si té que insistir en aquesta línia que s'ha vist que en principi, pues, en fi, poden dir que a llarg plaç, però hi ha la frase aquesta del gran economista John Maynard Keynes, no? Que quan diuen és que a llarg plaç l'economia es recuperarà, i diuen, bueno, escolti, no em parli del llarg plaç, perquè a llarg plaç tots estarem morts. I aquí es tracta de saber què és convenient per Catalunya en els pròxims anys, i jo crec que l'independentisme està sumit en una reflexió sobre això, però no en una reflexió massa ordenada, no? Una reflexió potser desordenada.
Ja sabem que els periodistes no som futuròlegs, però deixi'm preguntar-li si la sentència podria posar sobre la taula un nou 20 de setembre o s'assemblaria més a un nou 3 d'octubre?
Pues no ho sé. Francament, no ho sé.
O sigui, jo crec com sigui, si marcarà un punt d'inflexió també, com s'està dient?
Segurament marcarà un punt d'inflexió, però no sapiguem cap a on, no? O sigui, jo crec que la sentència, que el judici s'hagi celebrat, etcètera, era inevitable. Ara, les penes que demana la Fiscalia són molt excessives, per dir-ho educadament, no? Segurament algú utilitzaria una altra frase, no? Són unes penes excessives. Jo crec que dependrà una mica de què digui la sentència. Si la sentència és absolutòria, doncs, evidentment, no passarà res, però això és gairebé impossible. Si la sentència és similar al que demana la Fiscalia, doncs crec que pot augmentar la tensió a Catalunya, perquè hi ha molta gent que no és independentista i que, en canvi, està contra que siguin condemnats a penes greus. Si la sentència fos intermitja, una cosa... tenint en compte que ja porten 2 anys a la presó, pues que a curt terme la pena fos mitigada i poguessin sortir, com hi ha casos similars, no? Des de l'Oriol Pujol fins a l'Urdan Garín, no? O sigui, si aquesta pena fos intermitja i permetés veure un horitzó que la gestió política pogués arreglar aquesta situació, perquè crec que la reacció seria de tothom, seria més moderada, començant per als mateixos presos, que evidentment els interessaria una gestió política. Però clar, tot això depèn de moltes coses i depèn també del govern que hi hagi a Madrid. És evident que si hi ha un govern Pedro Sánchez, pues, el nacionalisme pot intentar dialogar per gestionar aquesta sentència. No serà un diàleg ni una gestió fàcil, però pot haver-hi aquesta oportunitat. Home, si a Madrid hi ha un govern de la dreta, o de la, com no diguem, de la triple dreta, no? Amb l'apoio de Vox, pues aquesta situació de gestió de la sentència seria molt més difícil.
Senyor Joan Tàpia, moltíssimes gràcies per col·laborar avui en aquest programa. Gràcies, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí. Demà, Núria Feliu, que fa anys, va néixer un 21 de setembre de 1941 i sempre ens ha deixat grans cançons com aquest Jazz i Samba.
samba, amb jazz i samba, tinc un món per a mi. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, sí. Per jazz i samba, per jazz i samba, jo ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba sóc. És el ritme que em fa viure el cor. Com si vol i no vol fa, com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, el meu cos es mou. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, prou. Per jazz i samba, jo ho daria tot. Que jazz i samba, que jazz i samba sóc. És el ritme que em fa viure el cor. Com si vol i no vol fa, com llum de pluja i sol. Amb jazz i samba, amb jazz i samba, el meu cos es mou. Amb jazz i samba, amb jazz i samba prou.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Oreneta de primavera.
El dissabte 21 a la 1 del migdia no et perdis el programa especial que Ràdio Estel dedicarà a Teresa Rebull, un espai sobre l'homenatge que la gran ambaixadora de la cançó catalana va rebre l'any 2006 al Palau de la Música Catalana amb un gran èxit de convocatòria. Dissabte 21 de setembre a la 1 del migdia, especial Teresa Rebull a Ràdio Estel.
Quan seran meus ulls de foscor dins l'hivern en tota saó.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tres minuts que passen ara mateix de 9:15 del matí i avui volíem fer-nos ressò dels avanços en la construcció del Temple de la Sagrada Família després de la presentació ahir en roda de premsa de les escultures dels quatre evangelistes. Ho comentem tot plegat a aquesta hora amb l'arquitecte Jordi Faulí. Molt bon dia i gràcies.
Bon dia tingueu.
Unes escultures de fins a 10 metres que s'enfilaran, sembla ser, el 2021, eh?
El 2021 tindrem, si Déu vol, les quatre torres dels evangelistes acabades amb un terminal que acaba amb la imatge alada del tetamorf, amb les quatre imatges del tetamorf. si Déu vol, sí.
A més, la Torre de Jesús, que encara tardarà un any més, una obra d'enginyeria colossal, el que serà la Torre de Jesús, oi?
Tot. Totes les torres centrals ho són. Per dimensions, per geometria, per sistema constructiu.
Una de les controvèrsies que envolten tota la construcció és precisament l'escalinata de la façana de la Glòria, que hauria de fer enderrocar algunes cases del carrer Mallorca. De fet, així ho titula també molts diaris de casa nostra, com el diari Ara, que diu que el TCJ estudia si atura les obres de la Sagrada Família. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit un recurs veïnal que l'obligarà a decidir si Gaudí és o no l'autor de tota la Sagrada Família. Què en pensa de tot això el seu arquitecte?
Bé, sí. Qualsevol ciutadà té dret i associació a presentar una reclamació, una demanda dels jutjats, i és el que han fet, i per tant els jutjats faran la seva actuació a l'actuació que correspongui. No sé la pregunta quina línia va.
Li pregunto més precisament, eh? Aquest fet podria fer retrasar la data del 2026 com a finalització de la construcció del temple?
No ho sé, perquè no sé exactament l'abast del que s'està tractant i evidentment el que acabi decidint el jutjat, no? La justícia, sí.
Sí que ens volem fixar una mica en aquestes quatre escultures dels quatre evangelistes, cada evangelista amb el seu propi animal, evidentment. Parli'ns una mica de l'escultor que ha fet, de fet, aquestes escultures.
Les escultures les ha projectat, les ha dissenyat l'escultor Xavier Medina Campeny, i crec que representen d'una manera molt vàlida i bella cada una de les quatre figures, pensant que estaran a 30 metres d'altura i seran vistes des d'una certa distància i que s'havien d'integrar en tota l'arquitectura del terminal.
De fet, unes escultures que, ho deia el seu propi escultor, i ho veiem a molts dels noticiaris, sí. Ho veiem a la presentació, que miraran cap a baix, eh?
Sí, aquesta és la intenció, és una molt bonica de l'artista, en el sentit que totes quatre estan lleugerament inclinades cap avall per poder, doncs, mirar com el tost dels evangelis miren, doncs, cap a la gent, cap al poble.
Jordi,
això fa que les ales també s'inclinin una mica enrere per compensar el pes del tetamorf i del llibre de l'evangeli, sí.
Jordi Faulí, arquitecte de l'actual obra de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies avui per participar en aquest programa després d'aquesta presentació, que per cert va anar molt bé ahir, eh?
Bé, gràcies. Va estar ben organitzada, amb molta presència de mitjans, i això vol dir que la Sagrada Família interessa a la societat.
I tant.
Perquè és producte també d'això, del suport de molta gent. No?
Senyor Faulí,
moltes gràcies per la trucada.
Molt bon dia i gràcies.
Bon dia. Adéu-siau. Bon dia.
Set minuts que passen ara mateix de 8:45 del matí. Bona música també en aquesta casa, com sempre, al carrer dels Jocs Florals, que ens porta Joan Masdeu.
Boig trobar-nos tots els ossos vaig trobar un lloc que fa olor de mel i llençols blancs i menjar bo. I a poc, jugant, va fer-se l'heure els finestrals del carrer, els jocs florals. Ja surt el sol, cada cop bufa més lluny aquest mestral, que em tornava boig. Vull jugar a fer brillar els dies al carrer, els jocs florals.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre qüestions de família, denunciem o demandem, reclamació de les pensions d'aliments, incompliments de règim de visites, incompliment de sentències de separació o divorci, què hem de fer en aquests casos? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí i hem de saber a aquesta hora a qui li hem de felicitar el dia. Com sempre ens ho explica l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
El Santoral, amb Joan Pallarès.
Avui l'Església celebra la festivitat d'un seguit de sants que van ser martiritzats per la seva fe a Corea entre els anys 1839 i 1866. Entre ells destaquem el prevere Sant Andreu Kim Taegon o Sant Pau Son Hatsang. Tots ells i els seus companys de fe i de martiri s'escauen doncs, avui la seva celebració. També avui s'escau la celebració d'uns altres sants màrtirs, Sant Eustaqui amb la seva esposa Teopista i els seus fills, martiritzats al segle II en temps de l'emperador Adrià, tancant-los dins del ventre roent d'un brau de bronze que va ser posat al foc. Acabem els sants del dia amb Santa Càndida, o Càndia, verge i màrtir, la història de la qual es confon no poques vegades amb altres santes homònimes, de tradició a Banyoles o a Tortosa. Càndida, precisament, vol dir blanca.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
I també aquesta hora, com sempre, que volem recórrer el territori a través de les seves activitats. Si parlem de Barcelona, Mercè, hem de parlar del seguici inaugural de la Mercè.
Així és, Joan, aquest seguici inaugural de la Mercè amb aquestes festes de l'Àguila de la ciutat que ha encapçalat la noble cercavila que inaugura la Festa Major de Barcelona. A on? Al Palau de la Virreina, a la Rambla, al Ferran i plaça de Sant Miquel. També aquest pregó de la Mercè, que anirà a càrrec aquest any de Manuela Carmen, alcaldessa de Madrid, entre el 2015 i el 2019, que és la pregonera, la pregonera d'aquest any. Hem de dir, Joan, també, que ara el que fem és traslladar-nos a Vic, perquè justament res, fa qüestió de minuts escoltar amb Joan Masdeu, que també estarà al Mercat de Música Viva de Vic, avui a 7:15 de la tarda, aquest divendres 20 de setembre, a la Carpa Negra, al carrer de Francesc Maria Masferrer de Vic. I atenció a aquesta iniciativa, ara sí que tornem cap a Barcelona, perquè durant aquesta jornada les places públiques d'aparcament es transformen en espais enjardinats. És a dir, si tu vas pels carrers de Barcelona i et trobes doncs, que hi ha tros de gespa, no t'assustis, perquè dintre, de la Mercè, de les festes de la Mercè, s'anomena el Parking Day, que és aquest esdeveniment que té lloc a 200 ciutats d'arreu del món. És una acció reivindicativa en què entitats, col·lectius i ciutadania transformen de forma temporal aquestes places públiques d'aparcaments en parcs i jardins, amb l'objectiu d'això, de reivindicar un model de ciutat centrat en les persones com també en el medi ambient. A Barcelona se celebra, com dèiem, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat i amb aquestes festes de la Mercè. De 9 a 9 del vespre, a tots els districtes de la ciutat, trobareu aquestes places públiques d'aparcament on no hi ha cotxes, sinó espais enjardinats i d'usos alternatius.
I anem cap a Tarragona.
Sí, anem cap a Tarragona perquè hi ha aquest Tecla Tapa, la taverna dels tastets, en aquest espai gastronòmic dels àpats ràpids Miss Tecler. Això serà a les 6 de la tarda a la plaça Verdaguer. I també a Tarragona, atenció avui per tots aquells amants del teatre, perquè el tricicle Terra Tarragona, el millor del millor en aquest Hits al tricicle, el darrer espectacle de la formació catalana és acrònim d'incomptables propostes, com per exemple humor intel·ligent, rapidant i sorprenent, o bé humans immortals, els teatralitzant situacions, entre moltes altres propostes. Un espectacle que també serveix per commemorar l'aniversari de la formació, que aquest novembre arriba als 40 anys d'existència. Avui, dintre d'aquestes festes de Santa Tecla, a les 9 del vespre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. I, Joan, saps què passa? Que, mira, jo per totes aquelles persones que avui estiguin de festa, que de ben segur que en seran moltes, amb aquest inici dels concerts de la Mercè, us hem d'explicar doncs, que avui hi haurà un comiat important, el de Pascal Comelade, que actuarà a les festes de la Mercè. Amb també un punt de nostàlgia avui en aquestes festes de la Mercè en Pau Riba i la música vital de la Pegatina als Catarres i des d'Osona, Oques Grasses. I també us destaquem un acte per demà dissabte. El Consell General de Germandats i Cofradies de Barcelona i la Fundació Endecat organitzen una peregrinació rossiera a la Verge de Montserrat. Es vol homenatjar les quatre germandats rossieres de Catalunya que anualment peregrinen els dilluns de Pentecosta al Rocío, a Huelva. L'acte de demà inclourà la commemoració dels 20 anys de l'aprovació del Consell de Germandats i Cofradies de Barcelona i comptarà també amb l'Escola de Tamborileros de El Monte.
Lleida, teatre per la bona gent.
Mira, en el marc del 21è cicle de teatre Apassiona't i dins la Festa Major del Sant Crist de Cervera, espectacle teatral Bona Gent, a càrrec de la companyia Teatre de Guerrilla, on el conegut presentador del programa TV3, el foraster, Quim Masferrer, fa un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè el públic n'és el protagonista, o millor dit, molts protagonistes que escriuran l'argument d'aquesta experiència. Serà, com dèiem, aquest divendres, a 11:45, al Gran Teatre de la Passió.
I a Girona, del 21 al 23 de setembre,
una nova edició de les festes de la Santa Espina de les Planes d'Hostoles, amb l'elecció de l'Hereu i la Pubilla de les Planes, el Correfoc, la Fira del Foc, els espectacles infantils i la música en directe, entre altres activitats.
I sabeu què hi ha avui? Avui, aquesta nit, en molts punts del planeta, també, Mercè, i veureu un color que destaca per sobre dels altres. És el color violeta. I és que celebra la nit violeta en favor dels drets de les dones i en contra del masclisme. Per parlar-ne de tot plegat, volem saludar avui a la periodista i corresponsal del setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Senyora Teresa Carreras, per què és important una nit com aquesta?
A veure, una nit com aquesta és molt important perquè una vegada més les dones, les feministes, i també els homes, és a dir, la societat, protesta contra les violències masclistes. Portem ja més de 40 morts de dones a tot l'estat espanyol aquest any. Aquesta última setmana, o aquests últims dies, direm, 4 dones han mort en mans de les seves parelles o exparelles. I, per tant, és bo que les dones estiguem sempre preparades per fer aixecar la nostra veu. Aquesta és la idea. La idea és que no esperem una data important per queixar-nos, protestar i dir que nosaltres, les dones, volem que ens respectin els nostres drets. Volem que la societat respecti els nostres drets. Per tant, que aquesta és una primera idea. El que passa és que avui, si ho mirem des del punt de vista català, de Catalunya, avui a Catalunya hi ha moltes activitats de la, que hem de recordar, que volem recordar, i que el moviment feminista català s'estava preparant per recordar. Avui és el 20 de setembre, uh-huh. I el moviment feminista català estava preparant un homenatge a les dones preses, a les polítiques preses. Tot això en vista aquest 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra les Violències de Gènere. ¿Vale? Uh-huh. El que passa és que des de Alacant, la plataforma feminista d'Alacant ha decidit darrerament organitzar aquesta nit violeta. Aquesta nit violeta per què? Doncs perquè vol recordar aquella manifestació feminista del 7N de fa un temps, de fa uns anys, em sembla que era el 2015, que va organitzar una gran marxa a Madrid en la qual el Partit Socialista Obrer Espanyol va tenir un gran protagonisme. I aleshores, ara el que s'ha volgut fer és hem de tornar a eleccions, hem de tornar a reivindicar, hem de tornar a dir, per tant, doncs organitzem un acte més, una nit violeta. Per tant, que això a Catalunya potser se celebrarà una mica menys que altres llocs, perquè ja et dic que hi ha diverses activitats que cal recordar o que el moviment feminista català es preparava per recordar, però això no vol dir en absolut que hi hagi divisió, que hi ha opinions diferents, però no divisió entre el moviment feminista, que avui sortirà a les places de tot Catalunya. Ahir parlava amb una companya d'Alacant, em deia que hi havia més de 300 ciutats espanyoles. No sé quantes d'aquestes 300 són catalanes, però sí que avui a Barcelona hi ha una convocatòria a la plaça de la Universitat feta per aquesta plataforma, per la plataforma d'associacions contra la violència masclista. Uh-huh. És a dir, que una mica la enjúndia, que diuen en castellà, Joan, la enjúndia d'aquest acte és aquest, és a dir, que a Catalunya hi ha moltes coses avui, hi ha més coses, però hi haurà, per exemple, un acte important pels presos Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que avui és el dia que es va quedar davant de la Conselleria d'Economia, que també es va anar a fer el registre de la CUP. Totes aquestes coses són les que avui, en un acte a la tarda, doncs es recordaran. Però després es demanarà que la gent vagi també a la nit violeta, perquè totes les dones hem de protestar, estar en contra de les violències masclistes. I sobretot ara, que jo crec, estic segura, que quan les companyes d'Alacant ho van organitzar, encara no sabien que ja hi hauria realment eleccions. Però anem a eleccions, i com que anem a eleccions, hem de tenir molt en compte que hem de combatre la ideologia o les propostes dels partits que proposen o que no donen importància a la violència masclista.
Tot just ara, senyora Carreras, en parlarem de tot això. Abans deixi'm preguntar-li, perquè 42 dones assassinades a mans dels seus marits aquest 2019 i encara no ha acabat. De fet, la darrera dona tenia posada 4 denúncies al seu marit. Què no està funcionant?
Home, jo crec que no funciona en aquest tema el mateix que no funciona a la societat en general, que és el poder judicial. És a dir, els homes no estan sent condemnats suficientment quan hi ha un atac masclista. Això és una de les coses que jo dic, i a més, les dones, no, en tota la justícia no hi ha un seguiment del gènere, és a dir, una dona quan va amb una comissaria dels Mossos o de la policia que sigui a fer una denúncia, bueno, la tracten com si fos una lladra ella mateixa. I realment, amb tot el seguiment, hi ha molt poques dones que es puguin posar, que puguin empatitzar amb les dones que denuncien aquesta violència. Mm. Això és, per mi, una de les coses més importants que passen, i que per això es diu, per què no es troba una solució? Doncs mira, perquè tampoc hi és en altres punts de la societat. Mm.
4 minuts per arribar a les 9. Senyora Carreras, ens parlava de la política respecte a això. Joan, a l'editorial d'avui, deia que ahir fer aparèixer una pancarta de color corporatiu i treure el focus sobre el problema era mesquí, cínic, populista i dels anys 30 del segle XV. I que negar l'evidència d'una crua realitat no et fa més home, sinó et fa menys humà. Què en pensa de tot el problema d'ahir amb aquesta pancarta que va treure Vox amb aquest minut de silenci per la darrera víctima assassinada a mans del seu home?
Doncs he sentit la teva editorial, la comparteixo absolutament. Penso que si més editorialistes masculins, en aquest cas, ho diguessin tan alt i clar, probablement ajudarien bastant el que és la gent normal a formar-se una opinió, que aquest és l'obligació dels mitjans de comunicació. Jo realment penso que ara aquí s'està lliurant una guerra pel poder, i que Vox, tenim unes eleccions convocades, vol més poder del que fins ara, que ja n'ha tingut prou. I per tant, la nit violeta que avui recordarem, que pensem que la gent ha d'anar amb els seus mòbils, ha de portar llum violeta, etcètera, etcètera, perquè realment surti i es vegi, doncs és una resposta a actituds com la del senyor Ortega Smith ahir a Madrid. Són actituds, per mi, totalment intolerables, dintre de la democràcia fins i tot. Mm.
Queda clar. Senyora Teresa Carreras, periodista, corresponsal del Setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent i membre de la Junta d'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya. Moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa.
Gràcies a tu, Joan. Només dir-te que nosaltres en farem un resum ampli a la Independent de la setmana vinent, perquè sempre sortim els dijous, doncs en farem un resum ampli. La gent ho pot mirar a www.laindependent.cat.
Doncs estarem pendents del que pugui sortir a la Independent amb tota la informació d'aquesta nit violeta, amb totes les reivindicacions feministes, que déu-n'hi-do la falta que fan. Teresa Carreras, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Bon dia. Adéu, Joan.
Minut i mig i arribarem a les 9 del matí. Mercè Raga, que ens porta tota la informació més destacada les darreres hores i després que arriben en aquest programa, l'Espai Tirant pel Dret, al consultori legal d'aquesta casa, amb els advocats de Digestum Legal. També us recordo que parlarem de sèries amb Rafa Sanahuja, de totes les novetats pel que fa al gènere de la televisió, a xarxes socials, a les noves a les noves productores que estan traient aquestes sèries. Recordem, però, que abans, tirant pel dret, i podeu trucar en directe per participar-hi. 93-409-2771, 93-409-2772. Ara, a les 9, però, repassem l'actualitat. Fins ara.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.